Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
La moció popular per la reinterpretació del monument franquista de l'Ebre a Tortosa ha estat rebutjada al plenari d'aquest passat dilluns a l'Ajuntament de Tortosa. Només el regidor de Ciutadans hi ha donat suport i Movem, Esquerra, Socialistes i la CUP hi han votat en contra. Junts s'ha abstingut amb l'argument que comparteixen amb els impulsors de la moció Corembe i Tortosins pel monument, que calia respectar la consulta popular de l'any 2016, on un 68% dels votants va optar per la reinterpretació. A la petició de les entitats socials de paralitzar el procés de la retirada, la portaveu de Junts, Cinta Espuny, ha recordat que això suposaria una il·legalitat, perquè les llicències d'obres són actes reglats i implicaria prevaricar el no otorgar-la. L'encarregat de defensar la moció popular al ple ordinari d'aquest dilluns a l'Ajuntament de Tortosa ha estat el portaveu de Corembe i l'Associació Tortosins pel Monument, Joan Otero. El col·lectiu ha recordat que la petició de reinterpretar el monòlit es desvincula d'ideologies polítiques i que és fruit del pensament d'un grup de persones socialment i políticament molt transversal. En el seu Parlament, Joan Otero es lamentava que no s'hagin complert els compromisos per reinterpretar el monument franquista, alhora que es lamentava per la seva descatalogació.
En tots aquests compromisos no se n'ha dut a terme cap. No ha hagut cap acció al respecte de ningú. Han tingut 5 anys per fer-ho i, en canvi, actuar ara, com si aquesta consulta no hagués existit, és, al nostre parer, un menyspreu a la ciutadania i un acte totalitari. Una fita clau en aquest camí que s'ha emprès ha estat la descatalogació del monument. Cal recordar que l'últim punt aprovat per aquest Ajuntament va acordar la seva inclusió en el catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de Tortosa. Res ha canviat des d'aquella data. El monument continua sent el mateix i, per tant, res que justifica que ara, sense que hi hagi cap mena d'alteració ni modificació, ni en definitiva cap motiu històric artístic, s'hagi emprès el camí contrari i s'hagi procedit a la seva descatalogació.
La moció presentada defensava mantenir el monument franquista amb un caire positiu per donar a Tortosa l'oportunitat de posicionar-se com una ciutat que impulsa la concòrdia i per fer créixer el seu potencial històric i turístic. Les entitats han plantejat que reinterpretar el monòlit podria dur a Tortosa a ser referent d'una societat moderna que ha sabut transformar el monument en un nou element on tothom se senti representat i no ofengui a ningú. El portaveu de Corembe i Tortosins pel Monument, Joan Otero, defensava d'aquesta manera que la reinterpretació podria convertir el monument franquista en un actiu turístic, històric i de concòrdia.
Promoure la memòria històrica i la pau és feina de tothom. Nosaltres hem vingut aquí amb un caire positiu per construir i no per destruir, per treballar per la pau i la cohesió social i per donar a Tortosa l'oportunitat de posicionar-se com una ciutat que impulsa la concòrdia i, a més, per fer créixer el seu potencial històric i turístic. Plantegem un futur amb la reinterpretació d'un actiu important de la ciutat que ens pot portar a ser referents d'una societat moderna que ha sabut transformar el monument en un nou element a la ciutat on tothom s'hi senti representat i que no pugui ofendre ningú.
Les entitats i entre els mateixos grups municipals s'han retret que la consulta es tirés endavant amb el suport de la majoria del plenari, és a dir, Junts, Movem, Esquerra i PSC. 20 de 21 regidors, que van pactar fins i tot el text i la data de la consulta i que ara se'n desdiguin. El grup de Movem ha fet autocrítica per aquella decisió i la CUP ha insistit que va suposar una gran irresponsabilitat. Però justament la consulta i el resultat ha estat l'argument per abstenir-se de Junts, que recordem té l'alcaldia governant conjuntament amb el PSC. La portaveu de Junts, Cinta Espuny, ha recordat que el monument franquista no el retira l'Ajuntament, sinó que ho fa la Generalitat amb l'autorització del propietari, que és l'Estat espanyol.
L'anunci de la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya que es presentaria una llei on constaria expressament la retirada del monument. I això va canviar l'escenari. Tot i això, aquell anunci va acabar en res, perquè la llei no va arribar. Però sí que va passar 2 anys, el govern de la Generalitat de Catalunya va decidir igualment retirar el monument, comptant amb el vistiplau de la propietat, que és l'Estat. Per tant, qui retira un monument és la Generalitat, no l'Ajuntament. I ho fa la Generalitat perquè l'Estat, el propietari, l'autoritza. I és l'Estat qui també, en el seu informe, ens insta l'Ajuntament de modificar el plantejament urbanístic per dibuixar el traçat d'una passarel·la. cosa que ja van fer el ple del 12 d'abril del 2021.
La portaveu de Junts per Tortosa, Cinta Espuny, ha assenyalat que l'Ajuntament prevaricaria si denega la llicència d'obres, però al mateix temps argumentava l'abstenció del grup perquè ha dit que calia respectar la consulta del 2016.
En el punt segon de la moció demanen una paralització del procediment que no és possible que seria en cas de produir-se una il·legalitat, perquè les llicències d'obres són actes reglats, no discrecionals ni de l'alcaldessa ni del ple de l'Ajuntament. I no actuar així suposaria prevaricar. Per tant, en cap moment podem ni compartir ni votar a favor d'aquesta petició. Tenim present que no podem votar per separat els punts d'una moció popular perquè la gent ha signat la seva totalitat i estan d'acord en que calia respectar la consulta que nosaltres vam impulsar, el nostre vot serà d'abstenció. Perquè és evident que l'Ajuntament no pot fer res per aturar el desmantellament del monument, i molt menys una il·legalitat.
Per la seva part, el portaveu d'Esquerra Republicana, Xavier Faura, ha rebutjat que el monòlit pugui ser un actiu turístic i de prestigi per a la ciutat. Faura ha defensat que el monument franquista deteriora la imatge de Tortosa i qualifica d'estèril el debat de reinterpretar-lo.
El fet de veure un monument al mig del riu ha provocat la seva interiorització. Una cosa és la interiorització i l'altra cosa és el valor que té el monument. No per això significa que la imatge de Tortosa a l'exterior, amb aquest monument franquista, està altament deteriorada, és deteriorada. I per tant, això li estic explicant que no tinc un moviment ideològic aliè al tortosianisme. És a dir, no és que vingui un senyor de fora i em digui què és el que tinc que fer. Ho proposo perquè està fent una mala imatge a Tortosa tindre aquest monument al mig del riu. També, i aquí tindré en compte, igual que hi ha gent que el vol, hi ha molta gent que li dol vore'l. De la mateixa manera que el senyor Albacar parla d'un munt de vots a favor, també hi ha molta gent que li dol veure el monument i també els han de respectar. Mira, des de fa 50 anys hi ha ajuntaments democràtics. Jo no he vist mai cap proposta de museïsació no he vist mai cap proposta de reinterpretació d'este monument. Mai. I aquí hi ha hagut regidors que estan dins del seu moviment, regidors inclús en actiu, regidors en govern, regidors en govern, que mai van fer, mentre governaven, cap proposta de reinterpretació. És ara. Quan tenim una resolució administrativa ferma que ha de complir-la, ara surt una iniciativa. Mire, és que una vegada aquesta resolució administrativa ferma hi és, s'ha d'executar. Sí, encara que aquell resultat d'aquí fos diferent, fos un resultat que optés pel sí a la reinterpretació, no cabria perquè hi ha que executar aquella resolució administrativa. Per tant, el debat avui en dia és extemporani. El debat avui en dia no fa, i li pressuposa la bona fe de vostè i molta gent com vostè, eh? Però este debat avui en dia no fa sinó despertar els anhels de grups feixistes.
També des del PSC, la seva portaveu, Dolors Bel, ha defensat que la ciutat ha de dignificar els espais públics i fer pedagogia, reparació i justícia amb les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. Com el PSC, la majoria dels grups han aprofitat el debat per tornar a exigir que la pilastra del monument es mantingui i que serveixi per recuperar l'antic pont de la Cinta, una passarel·la que uneixi els barris de Ferreries i el Rastre que ja s'ha demanat reiteradament al govern.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El diputat del PDeCAT al Congrés, el tortosí Ferran Bel, ha presentat dues esmenes al projecte de llei de mesures financeres i de suport social i econòmic perquè sigui l'empresa concessionària del magatzem de gas Castor qui assumeixi el cost de desmantellar les plantes del fallit projecte. El propi Ferran Bel explicava quin és el contingut de les esmenes presentades.
Amb la tramitació com a projecte de llei del Real Decret Llei 39/2020, que és aquell que establia una modificació pressupostària per fer front a la indemnització del projecte Castor, nosaltres, des del Partit Demòcrata, jo mateix, hem introduït dues esmenes legislatives i que tindrien implicació de cas d'aprovar, en cas d'aprovar-se, implicació immediata. Aquestes dues esmenes és que se procedeixi abans d'un any per part del govern al desmantellament de totes les instal·lacions del Castor i que el cost d'aquest desmantellament fos a càrrec de l'empresa concessionària. I una segona esmena és que també abans d'un any se procedeix que per part del govern a l'avaluació de tots els danys i perjudicis que s'han fet a tercers a empreses, però sobretot a particulars derivats de l'activitat sísmica provocada pel Castor, que es procedeixi a la quantificació i al pagament d'aquestes indemnitzacions. Que això ho faci el mateix Estat, però cada vegada el cost d'aquesta indemnització repercutisca sobre l'empresa concessionària. Això també formaria part d'una llei i seria d'aplicació immediata en cas d'aprovació. Esperem quin serà el posicionament dels diferents grups parlamentaris, però nosaltres, al Congrés, pensem que és de justícia que es procedeixi amb aquesta línia.
D'aquesta manera, el PDeCAT ha presentat una esmena a la llei de mesures financeres perquè la concessionària del Castor pagui el seu desmantellament. També reclama quantificar i reclamar els danys i perjudicis d'aquest fallit projecte que hauria d'abonar l'empresa en un termini d'un any. Les proves d'accés a la universitat, les PAU, han començat aquest dimarts amb un descens d'alumnes a la demarcació de Tarragona. Enguany s'hi han presentat 3.592 estudiants, 157 menys que el passat 2020, que fins aquest divendres faran els exàmens de les diferents matèries en la vintena de tribunals que s'han habilitat. Igual que l'any passat, la Covid-19 ha obligat a prendre mesures extraordinàries, com el distanciament social d'un metre i mig entre els joves, l'obligació de dur mascareta en tot moment o el gel hidroalcohòlic a les aules, que en aquesta ocasió s'ha incrementat fins a les més de 300 aules. La resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obligava al govern a facilitar els enunciats en català, castellà i aranès, no ha condicionat el desenvolupament d'aquestes proves.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Les embarcacions d'encerclament de l'empresa Tonyinaire en Balfegó han tornat ja al port de l'Ametlla de Mar després de finalitzar la campanya de pesca d'enguany. Durant 6 dies han capturat 2.410 tones de tonyina roja dels acords comercials assolits enguany en tan sols 6 dies de pesca efectiva. Està previst que les embarcacions que transporten el peix arriben dintre de 10 dies. La flota estava formada enguany per 8 barques d'encerclament, 5 de les quals franceses, 29 naus en total, comptant remolcadors i auxiliars, que tenien fins al dia 1 de juliol per assolir la quota adjudicada. L'empresa ha aplicat enguany un protocol experimental per tal de millorar la seguretat dels mariners i dels exemplars durant les maniobres. Com ha explicat Pere Vicent Balfegó, copresident de la companyia que ha comandat una de les embarcacions, el protocol experimental ha servit per millorar la seguretat dels mariners i dels exemplars durant les maniobres de captura de la tonyina roja.
Aquest any 2021, durant la campanya de pesca, des del grup de Balfegó hem impulsat un nou protocol on podem diferenciar diversos aspectes. Per un costat, el disseny de la nostra xarxa hi ha estat molt més ben preparat per a poder tindre una manera més circular, amb més profunditat, garantint així doncs, que les tonyines puguin tindre més espai. Per altre costat, també hem evitat ja fer calades a la tarda, que això suposaria doncs, estar durant la nit amb les tonyines dins del nostre cèrcol, i això, vulguis o no, doncs, significa doncs, ja de cara a la tripulació doncs, també tindre que treballar més hores, no? I d'aquesta manera doncs, ja tenim una mica més la nit per conciliar el que seria el descans.
També s'aplica des de la campanya passada un sistema electrònic que permet una estimació ajustada del nombre d'exemplars i el pes mitjà dels bancs de peixos abans de pescar-los. Així s'esquiva la captura de bancs de tonyines excessivament voluminosos que poden provocar complicacions operatives.
A l'hora de, una vegada trobes els bancs, les moles de tonyines, doncs, bueno, anem molt ben preparats per als nostres equips electrònics doncs quantificar aquestes moles i que no siguin excessivament grans, no? És a dir, una mola de més de 2.000 tonyines ja evitem calar-la i busquem una altra d'un nombre inferior, perquè doncs, més de 2.000 tonyines ja són moltes, sempre pot haver algun emmallament, sempre pot haver una manca de densitat dins dels nostres arts i evitem que pugui patir i sempre busquem el benestar de les tonyines.
Finalment, des de Balfegó, s'ha celebrat que un any més s'hagi finalitzat la campanya de captura de la quota assignada en poc temps i també han felicitat l'esforç i la ràpida adaptació de tots els tripulants i vaixells que han participat en aquesta campanya.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Des d'ahir dilluns, 7 de juny, Ja són en vigor les noves mesures dictades pel Procicat al conjunt de Catalunya que permeten ampliar la capacitat d'actes culturals o esportius i que també obre la porta a dur a terme festes majors, encara que hi continuen havent restriccions pel que fa al tipus d'actes o per la manera que s'han de dur a terme. Coincidint amb l'entrada en vigor d'aquestes noves mesures, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha anunciat que l'Ajuntament està treballant per a programar unes festes de la cinta 2021 gairebé normals.
Nosaltres la cinta l'estem treballant per fer una cinta quasi normal. Veurem també com evoluciona el juliol i l'agost i què se'ns permet fer. És evident que a hores d'ara creiem que hi ha diferents actes que no els podrem portar a terme, però tampoc sabem si durant l'estiu se'ns acabaran permetent. Per tant, treballarem en aquest sentit per tal de veure si es poden arribar a portar a terme i se'ns permet poder-los portar a terme com a tal. Parlo, per exemple, d'elements com el cosuiris, el correfoc, o el circuit de penyes que en aquests moments estaria prohibit, però que nosaltres hi treballem per tal de si fos possible portar-ho a terme.
En aquest mateix sentit, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha explicat que ja ha mantingut reunions amb les entitats socials, culturals i esportives de la ciutat per explicar-los el plantejament inicial d'aquestes festes. Una trobada en la qual també els ha transmès la possibilitat de tindre pubilles i pubilletes a la cinta 2021.
Vam traslladar a les diferents entitats que poguessin comptar amb que enguany tindríem pubilles i pubilletes a les festes de la cinta i que, per tant, totes aquelles pubilles i pubilletes que volguessin ser-ho i que s'haguessin presentat l'any passat o que es vulguin presentar enguany tindran la possibilitat de ser-ho. Per tant, aquelles entitats que l'any passat van escollir pubilleta i pubilla del 2020 podran presentar les de l'any passat i les d'enguany i, en tot cas, aquelles entitats que l'any passat ja no van escollir podran escollir les d'enguany i, per tant, volem que les xiquetes i les joves de Tortosa puguen ser pubilles enguany i, per tant, puguen tornar a gaudir de la cinta.
Per ser pubilles, es podran presentar a xiques nascudes entre l'1 de gener del 2002 i el 31 de desembre del 2005, mentre que les pubilletes estan compreses entre l'1 de gener del 2011 i el 31 de desembre del 2014. Les fitxes d'inscripció s'han de presentar al Departament de Festes fins al dia 18 de juny, en la franja horària de les 12 del matí a les 2 del migdia o mitjançant un correu electrònic a l'adreça festes@tortosa.cat. L'alcaldessa de Tortosa també ha apuntat que, a més, també s'està treballant en els actes que es podran dur a terme a motiu de la Festa del Renaixement. No obstant això, Meritxell Roger ha recordat que no podrà ser una edició com la coneixem, ateses les restriccions que encara existeixen.
Tenint present que les mesures no ens permeten poder portar a terme un renaixement tal i com nosaltres el coneixem i, a més, poder celebrar la 25a festa del renaixement com a tal, tenim previst que no es poden fer tots els actes, ni es pot fer el mercat d'època, ni es pot fer les tavernes tal i com les coneixem. Ja vam anunciar al seu moment que ajornàvem la 25a festa com a tal al 2022, però que, en tot cas, sí que faríem durant els dies, el cap de setmana que correspondria al Renaixement, que és del 22 al 25 de juliol, el flaires de festa més condensat que l'any passat, que ho vam fer en diferents caps de setmanes, i complint tots els aforaments i les mesures que determina el Procicat, però, clar, evidentment, sense poder-ho fer com nosaltres voldríem, que és el que ajornem el proper any, tenint en compte que volem fer una 25a festa del Renaixement amb tot el seu esplendor, amb grups internacionals que enguany no els podem tindre, i amb les tavernes i amb tot el que suposa poder portar tota la vida que hi ha a l'entorn de la Festa del Renaixement. Per tant, això quedaria ajornat per l'any que ve, però sí que concentrarem durant aquell cap de setmana flaires de festa, que seran diferents actes amb aforament limitat i controlat, però que hi veurem també aquell esperit de la Festa del Renaixement.
Mentrestant, del 22 al 25 de juliol d'aquest 2021, es duran a terme diversos actes de manera concentrada i en espais amb capacitat limitada per mantindre viva la flama del Renaixement.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, avui arrenquem aquesta jornada amb una temperatura clarament més alta que la d'ahir a Benissanet, ja amb aquests 20 graus o bé 21 graus a Amposta. I també comencem el dia amb la presència d'alguns núvols baixos que s'han d'anar trencant ràpidament i a mesura que avanci el matí s'imposarà l'ambient assolellat. De cara al migdia han de créixer alguns núvols d'evolució propis del bon temps en zones de muntanya, tant del prelitoral com al massís del port, però no s'espera que deixin precipitació. Hi ha tensió amb la temperatura màxima i és que cap al nord de la Ribera d'Ebre, cap al nord de la Terra Alta o fins i tot en punts del Priorat, la temperatura màxima podrà pujar fins als 34 o 35 graus, però a zones del voltant també tindrem temperatures màximes rondant els 32 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.